Bona tarda, arrenquem l'infovespre d'avui dijous 19 de juliol de 2018 en termes culturals i ho fem parlant amb Raül Rodríguez, el músic sevillà que portarà el seu afroflamenc elèctric demà divendres a les nits d'estiu de Calella. Ara ens hi posem, primer ens presentem a l'Aleix Duran, bona tarda.
Bona tarda.
Toni Cinta dels controls tècnics i qui us parla, Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. En uns minuts tindrem a l'infovespre Raül Rodríguez, fill de la coneguda cantant espanyola Martirio. I més coses, els infants de Calella han reclamat augmentar la seguretat dels carrers per on passen quan van a l'escola i han escollit un logotip per senyalar-los. Ho van exposar en l'última sessió del curs del Consell dels Infants, on van plantejar moltes altres qüestions que els preocupen en l'àmbit de la mobilitat.
I especialment amb les dificultats que tenen les persones discapacitades per moure's amb total llibertat. Unes propostes que ara ha recollit l'Ajuntament de Calella, que diu les estudiarà.
En l'àmbit educatiu també i a l'Institut Bisbe Sivilla han començat les obres anunciades pel Departament de Salut per reforçar l'estructura de l'edifici que pateix piritosi.
La directora del centre ha lamentat que les obres hagin començat amb retard i que això impedeixi executar totes les actuacions que hi havia previstes.
La CUP ha forçat el Consell Comarcal del Maresme a crear una taula de treball sobre la regeneració de les platges, però no ha aconseguit el seu objectiu de frenar les actuacions actuals i futures de dragatge de sorra per pal·liar els efectes dels temporals d'hivern.
El ple del Consell Comarcal del Maresme s'hi ha donat llum verda a la creació d'una taula de treball interdisciplinària per valorar intervencions alternatives a la draga. Estarà participada per alcaldes, electes, administracions i tècnics i representants de la societat civil i del coneixement.
El músic Raül Rodríguez torna a les nits d'estiu de Calella 3 anys després de la seva primera actuació per presentar el seu segon disc, La Raït Elèctrica. El músic sevillà omplirà el far amb el seu estil, que es defineix com afroflamenc elèctric i que veu de l'encreuament de la música flamenca, el rock andalús, els sons cubans i el ritme africà. Cançons noves a partir d'històries antigues, assegura el seu autor. Ràdio Calella Televisió ha pogut parlar amb el fill de la coneguda cantant de flamenc Martirio i hem recollit la conversa en un document que us oferim a continuació. Raúl Rodríguez, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Este viernes podremos disfrutar de su música en el Faro de Calella, el único concierto en Cataluña, después de estar de gira por Estados Unidos con Jackson Browne. ¿Cómo ha sido esta gira?
Muy bien, ha sido una experiencia muy buena. Esto fue una cosa que hicimos el año pasado y después volvimos a hacerlo aquí en España también en algunas ciudades. También tuvimos la oportunidad de estar en la Apolo, en Barcelona. Y una experiencia a trabajar con él muy muy bonita, porque es un hombre extraordinariamente generoso. Es una estrella y, sin embargo, se comporta como un sol. Digamos que no le importa tanto el brillo propio como el calor que pueda repartir, ¿no? Y entonces es una persona de la que puedo aprender mucho y a la que tengo extraordinario cariño.
Y ahora aquí en Calella, unos privilegiados por poder tenerlo como único concierto aquí en Cataluña.
Sí, volvemos a tierras catalanas, una tierra de la que yo soy extraordinario amante y con la que he tenido siempre una relación muy muy buena y muy positiva. De hecho, la mayor parte de mi banda son músicos catalanes. Estoy trabajando con Mario Mas a la guitarra, con Guillem Aguilar al bajo y con Aleix Tobías, la batería. Son parte de un grupo fantástico también con base en Cataluña, que es Coetus, un grupo de percusión. Y le tengo muchísimo cariño, como digo, a la tierra catalana y confío mucho en esta relación siempre tan fértil y tan bonita que hemos tenido en el arte, los andaluces y los catalanes, ¿no? Creo que había siempre ahí una liga muy muy linda y que merecería la pena que tuviéramos la oportunidad de seguir explorando.
¿Qué podrán escuchar los asistentes? Los temas de su disco del 2017, del año pasado, La Raíz Eléctrica, o también de su primer disco.
Tocaremos cosas de los dos discos. Tocaremos cosas de mi primer disco, Razón de Son, algunos temas, y aprovecharemos para presentar la mayor parte del repertorio del disco nuevo, de La Raíz Eléctrica, que es una música que yo hago canciones nuevas a partir de digamos, de historias antiguas, ¿no? Busco en la parte antropológica y en la parte histórica muchas de las noticias que han ido pasando en el cruce de las músicas entre Andalucía, el Caribe, África, y viendo un poquito qué músicas están dentro de esa música flamenca que la hacen tan rica, ¿no? ¿Qué influencias hemos tenido ya hace 200, 300, 400, 500 años? Entonces, tiro un poco de esos hilos históricos y de historias antropológicas para construir canciones que son nuevas, pero tienen elementos de música flamenca como de música cubana, como de música africana, como de jazz, como de blues, como de folk americano, de tango argentino y de otras muchas influencias, ¿no? Y trato de hacer un procedimiento de retroceder hacia el futuro, buscar razones antiguas que nos den motivos para encontrar nuevas canciones, ¿no?
Precisamente este disco lo grabó después de dos viajes a Haití. ¿Esos viajes le inspiraron para crearlo?
Muchísimo, muchísimo. Fueron dos viajes que hice a Haití, llevado también por Jackson Brown, para trabajar con una fundación allí, Artistas por la Paz y la Justicia, con un proyecto de cooperación en un estudio de grabación para enseñar a los muchachos allí a algunos procedimientos de grabaciones de discos y en colaboración también con otros muchos músicos de otras partes del planeta, ¿no? Y grabamos allí un disco muy bonito que probablemente saldrá el año siguiente y creo que tendrá muy buen recorrido porque es un trabajo muy lindo. Y en esos dos viajes el encuentro un poco con la realidad haitiana, con las dificultades que vive el mundo que no está desarrollado en comparación a la forma de vida que tenemos aquí, con las raíces africanas tal como se han desarrollado en esa isla tan caribeña, pero al mismo tiempo tan aislada del resto de los países de su entorno, porque tiene una especial habilidad para tener mala suerte, ¿verdad? Ha tenido todo tipo de desgracias encima desde que es la primera colonia de esclavos africanos que se independiza de los colonizadores, en este caso de los franceses, y desde entonces parece que tiene una maldición encima y pasan por todas las tormentas, los tsunamis y las penurias más grandísimas, ¿no? Y a pesar de eso no pierde la alegría y no pierde la capacidad de crear música y de hacer, por ejemplo, un vudú rock muy interesante, una mezcla de las músicas de los rituales de vudú con la música eléctrica, con el rock and roll. Y varias de las cosas que vi allí me dieron, bueno, pues, me provocaron un alambre emocional bastante potente y por supuesto también me llenaron de ideas para poder desarrollar nuevas canciones y nuevas composiciones en las que también el ritmo fuera un elemento muy importante, ¿no? Que la capacidad de bailar y de participar del ritual colectivo del baile fuera un motivo central del trabajo y para transmitir básicamente este mensaje, que creo que puede ser bastante universal, que dice que sea el ritmo el que nos gobierne.
No solo de las canciones, sino también de las conferencias, porque también como antropólogo cultural, aparte de esa gira de conciertos que hace presentando los discos, también hace como una gira, podemos decir, de conferencias.
Sí, explico un poco todas esas cruces que he ido encontrando por el camino, investigando y tocando, como participo un poco de esa doble naturaleza de teórico y de práctico, pues trato de ponerme de acuerdo yo mismo para no volverme loco, y en el proceso pues se lo voy contando un poco al personal en distintos contextos, ¿no? Hablo de las cosas que hago en tanto en universidades muy especializadas de tema antropológico como en aulas de cultura de la cárcel o en colegios de primaria o en peñas flamenca o en casas de médica o en centros culturales de diverso tipo, explicándole a la gente que lo que tenemos tomado como música popular cerrada realmente ha sido una creación de muchísimas influencias de mucha gente durante muchos cientos de años, en un tiempo en el que no había registros de sociedad de autor. Entonces, las canciones no tienen nombre y no tienen, y los ritmos no tienen más nombre que el que la gente le ha ido poniendo, ¿no? Y si estudiamos un poco todas las influencias que hemos tenido, pues nos conocemos un poco mejor y empezamos a poder entender que realmente la creación es la madre de la tradición, de forma que para que las tradiciones continúen vivas deberíamos estar creando, ¿no? Creando cosas que tuvieran sentido y que nos reconectaran con esos pueblos y con esa gente, con esa cultura con las que ya hemos tenido contacto anteriormente, ¿no? Entonces trato de hacer una explicación de esta antropomúsica para que un poco llamar al que quiera estudiar música popular aprenda a tocar algo, para meterse dentro del mismo potaje, del mismo puchero de la comida colectiva de la fiesta, y que el que trabaje también con música popular, como los músicos que trabajamos con el flamenco o con otras músicas tradicionales, estudiemos un poco de la historia cultural de lo que ha pasado en los siglos anteriores para entender de dónde vienen esos fondos públicos, ¿no? Y hagamos una buena versación de esos fondos públicos.
Entonces,
voy explicando un poco estos procesos para bueno, darle a la gente la idea de que realmente la creatividad está en nuestras manos y que conociendo los elementos cualquiera puede estar capacitado para confiar en su capacidad creativa y hacer, por ejemplo, canciones, ¿no?
Entender todas esas mezclas, entender de dónde venimos, un poco también para poder mirar al futuro, para crear todo, juntar todos esos estilos, que es lo que hace usted en sus discos.
Exactamente, esa es un poco la idea, ¿no? Entender quiénes fuimos para comprender un poquito quiénes somos y averiguar quiénes podríamos ser, ¿no? Si conociéramos un poco la historia en toda su complejidad. Especialmente me centro mucho en el estudio de la presencia negra en Andalucía y de la influencia de la música de los esclavos africanos en la costa andaluza, y de ver esa conexión que realmente históricamente es muy evidente que ha habido entre Andalucía y África, y ver que realmente, por ejemplo, cuando hacemos flamenco blues o flamenco jazz, realmente no estamos haciendo fusión, sino que de alguna manera estamos recuperando una tradición antigua que ya estuvo en contacto. Entonces, por ahí sí suceden cosas que son fértiles y sí suceden cosas que son bonitas, y son bonitas de compartir también con la gente, ¿no?
El flamenco ya le viene de cuna. ¿Ser hijo de una cantante tan conocida como es Martirio le ha abierto puertas, o al contrario, le ha puesto el listón muy alto?
Bueno, me exige mucho, ¿no? Pertenecer además a una familia que artísticamente es admirable, ¿no? En todos los sentidos, porque la trayectoria de mi madre es apabullantemente bonita y fructífera, ¿no? Entonces eso me pone ya en un punto de partida en el que tengo que estar a la altura de muchas cosas muy bien hechas, ¿no? Pero al mismo tiempo me ha proporcionado una escuela privilegiadísima. Yo he tenido la suerte de nacer en ese entorno de los años 70 o primeros 80 en una Sevilla que era una ciudad muy eléctrica, muy muy vital, muy llena de influencias, ¿no? En las que teníamos visitas de Nazario, por ejemplo, el dibujante. Teníamos contacto con... Yo recuerdo haber visto allí muchísimos conciertos de Gil Jaco, de Mario del Mar Bonet, o de muchos cantantes catalanes. Había, por ejemplo, un contacto muy muy fértil en aquellos años con Topi Soler, con Feliu Gasul, con Javier Mas, con muchos otros músicos, ¿no? Era un entorno muy bonito, y yo he podido ver eso en casa. He podido ver Los Primeros Venenos, La Primera Pata Negra, Juan el Cama. He podido disfrutar de estar rodeado de una escuela de música increíblemente rica, ¿no? Y de alguna manera pienso que soy purista, porque yo hago lo que yo he visto hacer a mis mayores, ¿no? Entonces mantengo un poco la llama encendida de lo que se ha hecho en mi familia, de ejercer la creatividad desde dentro de la tradición, buscando cosas que sí tengan motivo, cosas que sí tengan sentido, y que tengan sentido no solamente para los locales, sino también para los forasteros, para todo el mundo. Intentar hacer cosas nuevas, ¿no? Intentar hacer avanzar la tradición desde dentro. Es lo que yo he vivido y es lo que intento seguir haciendo, ¿no?
Pues todo eso es lo que escucharemos todos los que este viernes vayan al Faro. Animamos a todo el mundo desde aquí a que pueda disfrutar de su música. ¿Aún quedan entradas? ¿Pueden comprarse?
Yo creo que sí, que todavía queda alguna, sí. Recuerdo que estuvimos hace, creo, 3 años presentando el primer disco allí en el Faro, y fue un entorno privilegiado y una suerte tremenda poder tocar en un lugar así y poder expresarnos allí. O sea que espero contar con la visita de los amigos y nada, y que echemos una noche verdaderamente linda, bonita, de disfrute y con un poquito de aprendizaje también por parte de todos, ¿no?
Pues queda apuntado en la agenda este viernes en el Faro. Raúl Rodríguez, muchísimas gracias.
Estupendo, gracias a ustedes. Un beso.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Gairebé 7:45 del vespre, Calella senyalitzarà els camins escolars. L'URPA de la Llopa marcarà els itineraris que els alumnes i les seves famílies segueixen cada dia per anar a l'escola. És un disseny de la calellenca Marina Torró, escollit pels membres del Consell d'Infants que van tenir la iniciativa i que ara l'ha recollit l'Ajuntament de Calella. La tinent d'Alcaldia d'Educació, Núria Parella, ha confirmat que no serà possible tenir-los totalment senyalitzats per l'inici del curs escolar al setembre.
Parella ha dit que encara no es pot avançar la concreció del projecte, amb el qual pretén reforçar la seguretat dels camins escolars cap als 4 centres educatius de la ciutat: el Far, la Minerva, Escola Pia i Escola Freta.
que és l'UPA de la Llopa, i la veurem posada en els camins escolars. No sé si s'ha d'indicar si serà com a senyal, com a terra, tot això encara s'ha d'acabar de definir, però els camins de cap a les escoles, un cop tot això es senyalitzi, seran amb el logo que ells han dissenyat. Aquest any no, perquè és un projecte molt més ampli, ells han treballat un curs sencer en això, i involucra moltes àrees, s'ha de fer ben fet, i de moment al setembre no tindrem. Però miraran de tirar endavant tot el que es pugui de cara a l'any que ve.
La tinent d'Alcaldia d'Educació ha valorat molt positivament totes les propostes i el treball fet pels consellers infantils a l'entorn de la mobilitat a Calella i l'accés a les escoles. Van fer una anàlisi detallada de cadascun dels casos i van plantejar-ne les accions de millora, coincidien en que cal ampliar les voreres.
Des del seu punt de vista són molt correctes i s'han documentat, s'han informat i han rebut assessorament per arribar a aquestes conclusions, que jo crec que estan molt bé. Ho trobo molt positiu que ells valorin el anar caminant. Les voreres més amples, doncs alguns llocs es podran fer i alguns llocs no es podran fer. Per exemple, l'escola al Far, doncs justament ara hi ha les obres que els ampliaran molt la vorera, amb una banda faran gairebé 2 metres i a l'altra 3. Però esclar, a lo millor no hi haurà carrers que no serà possible. Llavors, jo crec que aquí és una feina que a partir de les propostes d'aquest Consell s'haurà de treballar des de l'àrea de seguretat, l'àrea d'urbanisme i l'àrea d'educació.
I es valorarà si tècnicament i econòmicament són possibles el conjunt de propostes de millora que els infants han traslladat a l'Ajuntament de Calella i que sobrepassen l'encàrrec que se'ls va fer a principis del curs del Consell.
Posar espais per nens, volen moltes, els agraden les flors, que hi hagin més fonts per beure aigua, coses bastant pràctiques, eh? Després, per exemple, els hi preocupa molt tot això de les caques dels gossos, els hi preocupa molt, per exemple, ells demanen que els semàfors siguin sonors per les persones cegues, demanen més semàfors, que això ja ho hem dit que era un tema complicat, que les voreres les volen amples perquè hi puguin passar les cadires de rodes, demanen més passos subterranis per creuar la via del tren.
La tinent d'Alcaldia d'Educació s'ha felicitat per la sensibilitat que tenen els nens i nenes sobre les necessitats específiques que tenen les persones discapacitades a l'hora de moure's per la ciutat. Això es desprèn dels contactes que han tingut amb membres de la DIAM.
I encara en la plana educativa, l'Institut Bisbe Sivilla estarà d'obres fins que comenci el curs escolar. S'ha habilitat un accés provisional pel pati per al personal docent i d'administració que encara ara està treballant a les instal·lacions aquests dies, abans d'agafar també les vacances d'estiu. Tal com va avançar a Ràdio Calella Televisió, el Departament d'Ensenyament ha encarregat els treballs de millora estructural de l'edifici afectat de Piritosi. El retard en l'inici de les obres impedirà que es pugui desenvolupar el projecte en la seva totalitat i que comptarà amb una inversió de més de 229.000 euros.
De fet, es tracta de la tercera fase d'un projecte integral per reforçar l'estructura de l'edifici de l'Institut Bisbe Sivilla. La seva directora, Eva Sánchez, ha explicat quines actuacions s'hi han començat a fer.
Totes les aules que donen aquella rampa d'accés faran el reforç de l'estructura d'aquestes aules. També estenen aquesta rampa que dona accés a l'edifici. Tota la part est de l'edifici la faran. El que no faran són totes les aules que queden a dintre del pati del centre, a la zona d'esbarjo. Aquestes seran en una tercera fase.
Des del centre s'exposa la necessitat de resoldre el problema de piritosi que pateix l'estructura de l'edifici. No hi ha perill d'esfondrament, però sí que hi puguin haver petits despreniments.
El que ens preocupava és que s'agrietava tota la part de l'edifici per fora, i a vegades detectàvem que hi havia una grieta nova i havíem de mirar a veure si hi havia perill de que caigués el formigó o no, però per sort tots aquests anys mai ha passat res. S'allargarà més del compte, en principi s'havia de fer en 3 anys, però com que les obres han anat retardant, se faran 4. Pensem que ja entre l'any que ve i l'altre sí que acabin de fer aquest reforçament.
Fins que s'estigui actuant a l'edifici, l'accés a l'institut es farà per un pas habilitat a la zona del pati. Tenen la paraula dels serveis territorials que les obres estaran enllestides abans que comenci el curs, però que el professorat hi haurà de conviure quan torni al setembre. És l'època de matriculacions i quan s'ultima la preparació de les classes. El retard en l'adjudicació del projecte de millora estructural també afecta el calendari dels treballs de manteniment que fa pròpiament el centre durant l'estiu per posar a punt les instal·lacions.
107.9 FM.
Quan és estiu, estem per l'estiu. I això està bé. Però de sobte, setembre.
Ves a les presses per aconseguir els llibres que encara no hem trobat. Aquest any no et compliquis la vida navegant per aquí o circulant per allà. Per una tornada al col·le amb tots els llibres des del primer dia, Llibreria La Llopa. Un valor segur. La garantia de l'experiència per assegurar en una sola comanda i sense errors els llibres que necessites. Llibreria La Llopa. Carrer Sant Joan 62, Calella. També estem al Facebook.
El Mundial de Futbol ja és aquí, tot el dia enganxat a la tele, quina emoció! Però potser hi ha altres coses que també t'agrada fer, com per exemple, el bricolatge.
Corre cap a la banda dreta, va tot sol, puja l'escala i pinta la paret. Fa una zigazaga i amb el tornavís imposant-se a colla. Des del fons avança i quan sembla que no ho veu clar, posa llum a la situació amb un imponent canvi de bombeta. I aplicant la millor solució, in extremis, atura la fuita d'aigua.
Posa en forma a casa teva amb la millor jugada personal, el bricolatge. Ferreteria Calella, carrer Sant Isidre 50, darrere l'Ajuntament.
En el casc antic de Calella, restaurant Luna Gautxa. Un establiment que et captivarà per la varietat i qualitat de les seves especialitats per dinar o sopar, descobrint especialitats de l'Uruguai o assaborint-ne de més properes. Amanides, pastes, graellada de verdures, graellada criolla, carns a la brasa, marisc, paella. A la plaça de l'Ajuntament, restaurant Luna Gautxa, Calella. Informació i reserves al 93 769 1946. També ens trobareu al Facebook. We are high.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Poc menys de 10 minuts i seran les 8 del vespre. Seguim en directe a l'Infovespre. La CUP força el Consell Comarcal del Maresme a crear una taula de treball sobre la regeneració de les platges, però no aconsegueix el seu objectiu de frenar les actuacions actuals i futures de dragatge de sorra per pal·liar els efectes dels temporals d'hivern. Els copaires adverteixen que el model actual és excessivament costós, efímer i gens respectuós amb el medi ambient. El conseller comarcal Jan Catà defensa la necessitat de dur a terme una intervenció sostenible i alhora exigir que els i les institucions assumeixen la seva responsabilitat en la preservació del litoral i la biodiversitat marina.
En una entrevista a l'Info Migdia, Catà ha explicat que la problemàtica de la desaparició de les platges al Maresme s'ha agreujat en els últims anys com a conseqüència de la proliferació d'infraestructures portuàries mal dissenyades i gestionades.
I hi ha tantes infraestructures que han anat aturant aquesta deriva natural que el que fa doncs, és interceptar aquest fluid seguit de sediments, i el que fa és que hi ha acumulació de sediments diguem, a les vessants nords dels ports i dels espigons, i falta de sediments a la cara sud, per dir-ho així. I això és així, i ara el que fa ara mateix, diguem, a més de fer deixar espais en els espigons perquè hi hagi un drenatge d'aquestes terres de manera més natural, doncs el que es fa doncs, és això, enviar la draga cada 2 o 3 anys perquè vingui a xuclar diguem, tota la sorra i la transporta.
La CUP calcula que les dragues fetes s'han remogut al Maresme amb més de 5 milions de metres cúbics de sorra, amb un gran impacte sobre l'ecosistema marí. Entre les propostes incloses en la moció que van presentar al ple del Consell Comarcal del Maresme, aprovada en part, hi havia la d'exigir als ports que compleixin amb les seves responsabilitats socials i ambientals. L'esquerra independentista ho fa extensiu al govern de la Generalitat de Catalunya, propietària del Consorci Port de Mataró.
Els ports que hi ha, diguem, de Mataró fins a Badalona, només hi ha un que compleixi amb el drenatge de les sorres, que és el de Premià. Un i prou. A la resta de ports, el de Mataró, d'Arenys, no ho fan, senzillament no ho fan, i estan òbviament obligats a fer-ho per llei i per diguem, informes tècnics mediambientals. El port de Mataró depèn de la Generalitat. I bé que cobra, diguem, hi ha un impost en els amarratges que es cobra que va destinat a això, el transport de sorres i el manteniment del port, i senzillament doncs, bé, cobren aquest impost a tots els que renden els diferents amarratges, però en canvi després no ho executa.
Al ple del Consell Comarcal del Maresme s'hi va donar llum verda a la creació d'una taula de treball interdisciplinària per valorar intervencions alternatives a la draga. Estarà participada per alcaldes, electes, administracions i tècnics i representants de la societat civil i del coneixement, una taula que es crearà al setembre.
vam instar al govern, a la presidència del Consell Comarcal, a que a principis de setembre convoqui ja el comissionat de gestió del litoral, que és un òrgan polític que tenim ja instaurat i consolidat el Consell Comarcal, i serà des d'aquest comissionat el que es farà, des d'on es convocarà a tota aquesta taula interdisciplinar, que creiem que serà realment el desllorigador de tot plegat, perquè tindrem aquí un suport tècnic, un suport social, hi haurà, diguem, líders sindicals, econòmics, tècnics i també polítics, i és des d'aquí on establirem, doncs, les bases d'un consens per demanar al Ministeri, diguem, les pròpies solucions.
Catà ha posat de relleu que Calella no està al marge de la problemàtica de la draga de les sorres, advertint que també altera el procés de recuperació de la biodiversitat marina a la zona de les roques.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Twitter suspèn el compte dels segadors del Maresme. La xarxa social ha tancat el perfil de l'autodenominada Brigada de Neteja. Els segadors del Maresme han realitzat accions com despenjar l'estelada situada sota el far de Calella o treure les creus grogues de la platja de Canet de Mar, una acció que va finalitzar amb diverses persones ferides.
Diversos usuaris de Twitter s'han fet ressò del tancament. Els segadors han utilitzat una altra xarxa social, Facebook, per acusar els independentistes i els membres dels CDR de ser els causants de la suspensió del perfil. Afirmen que, degut a les seves denúncies, Twitter els ha posat a la banqueta durant 6 dies, però que alerten que no serà motiu suficient per frenar la seva insistent lluita per vetllar per la neutralitat dels espais públics, afegint l'etiqueta tancat per vacances. En la seva política d'ús, Twitter informa que les raons més freqüents per les quals es tanquen comptes és perquè no compleixen les normes d'ús, contenen amenaces o comportaments abusius, han estat hackejats o són spam, és a dir, envien correus a o informació publicitària no desitjada.
I més coses, la policia local de Calella ha detingut un jove per possessió de drogues. La unitat de seguretat ciutadana i el Canou, la unitat canina, van trobar substàncies estupefaents entre les propietats d'un jove. L'Ajuntament ha informat que per la quantitat i la forma del producte, dividit en porcions, la droga estava preparada per la seva distribució i consum. Per això se l'acusa d'un presumpte delicte contra la salut pública.
El jove va ser detingut a Calella en un dispositiu preventiu de la policia local contra la tinença i consum de narcòtics. Tant la policia com l'Ajuntament no tenen més informació sobre què ha passat amb el detingut, que havia de passar a disposició judicial.
Meti Polit us ofereix el temps.
Hora de conèixer la previsió meteorològica de la mà de Sergi Gallego, del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Predomina el cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols d'evolució a punts de muntanya que poden deixar algun ruixat típic d'estiu a la tarda en aquests sectors. La temperatura és semblant, en general, amb valors que volten entre els 29 i els 30 graus. Les més altes s'enregistren a Ponent i les més baixes al litoral a causa de la marinada. Aquesta estabilitat meteorològica es veurà afectada demà quan s'aproximarà una pertorbació que a la tarda portarà els primers ruixats al terç oest i farà augmentar la nuvolositat tret del litoral. Però serà dissabte quan la pertorbació afectarà de ple a Catalunya i a partir de mig matí s'espera precipitació a qualsevol punt del territori, sobretot al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior del quadrant nord-est. Pel que fa a la temperatura, baixarà notablement arreu amb valors que voltaran entre els 25 i els 30 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Neti Polit us ha ofert el temps.
Neti Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Neti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Neti Polit.
Final de l'informatiu, com sempre, recordem la farmàcia de guàrdia per aquesta nit, que serà la farmàcia Noé, situada al carrer Església número 116. I acabem amb una de les cançons de Raúl Rodríguez, el músic sevillà, que oferirà aquest divendres un concert en el marc de les nits d'estiu de Calella i que des de Ràdio Calella Televisió animava tothom a gaudir del concert al Far. Amb El Viajero, un dels temes inclosos en el disc de La Raïz Elèctrica, ens acomiadem. Que passin molt bon vespre.
Con la llave en el cerrojo, se me abrirá el tercer ojo, encontraré la salida. Soy un turista al revés, viajando dentro de un son. Soy un compás polizón, que no se sabe cómo. aprender. No tengo miedo a perder. Yo busco el sur en el norte. La música es el transporte directo a tu corazón. Soy dueño de una canción que no tiene pasaporte. Voy ligero de equipaje, sin ninguna dirección.